RAC 1. Notícies. Bàrbara Padilla.
Bona tarda, són les 7. A aquesta hora hi ha problemes de circulació a l'AP7 entre Castellet i la Gornal i Sant Jaume dels Domenys, direcció Barcelona. Hi ha 3 quilòmetres per un accident i els operaris treballen per retirar el vehicle. Això suposa que hi ha un carril tallat. Segons el Servei Català de Trànsit, a l'accident s'han vist implicats 2 cotxes, una furgoneta i un camió. No hi ha hagut, però, ferits greus. A la B231 també hi ha retencions per un accident a Esparreguera. La calçada està tallada i les complicacions són de gairebé un quilòmetre en els dos sentits de la marxa. Parlant de mobilitat, aquesta nit a l'àrea de Barcelona el metro i els ferrocarrils deixaran de circular a les 11 de la nit. A aquesta hora sortiran els últims trens de la primera estació de cada línia. En el cas de Renfe i dels autobusos, a la resta del país serà més aviat. A les línies principals de Rodalies, R1, R2, R3 i R4, els últims serveis des de Barcelona cap a ciutats com Mataró, Terrassa, Granollers o Martorell seran entre les 10 i 2 quarts d'11 de la nit. Pel que fa als regionals, els últims trens cap a Tarragona, Reus, Girona, Tortosa sortiran de la capital entre les 8 i 2 quarts de 9. En plana política, el portaveu adjunt de Més Madrid a l'Ajuntament de la capital espanyola, Eduardo Fernández Rubiño, acusa Javier Ortega Smith d'haver insultat la memòria d'una víctima d'ETA. Ho ha dit a Twitter, després que al ple del passat divendres, el regidor de Vox li va llançar una llauna i va encarar-se amb ell. Rubiño també ha carregat contra tota la dreta espanyola per fer servir les víctimes del terrorisme amb finalitats partidistes. Doncs bé, l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, es defensa de les acusacions de Rubiño i torna a condemnar l'agressió del regidor ultra. Almeida assegura que aquesta actitud violenta dona ales als seus rivals polítics.
Quien lanza el juego a la izquierda es Javier Ortega Smith teniendo esa conducta, y quien le ha dado munición a la izquierda precisamente es Javier Ortega Smith haciendo esa conducta, y que a mí me decepciona profundamente que Vox se enroque en la defensa de Javier Ortega Smith en vez de asumir que su conducta desde luego no es aceptable ni emitir ningún tipo de disculpa al respecto.
Recordem que Almeida va demanar la dimissió d'Ortega Smith poques hores després de l'incident. I en plana internacional, al Regne Unit, el ministre de l'Interior ha demanat disculpes després que, ara fa una setmana, fes una broma sobre sedar la seva esposa. Va ser en una trobada a micròfon tancat, off the record, amb periodistes de diversos mitjans, quan James Cleverly va dir que l'esposa ideal és aquella que està lleugerament sedada. Ha revelat la informació al Sunday Mirror, que ha trencat el pacte de confidencialitat, diu, per la gravetat de les declaracions. Segons aquest mitjà, el polític britànic també va fer broma sobre la possibilitat de drogar la seva dona amb substàncies psicotròpiques. I ara els esports, amb Oriol Jové.
L'activitat pel que fa al futbol en aquestes festes la trobem a la Premier League. Avui ha jugat el Chelsea, que ha perdut per 2-1 al camp del Wolverhampton i que s'allunya a 12 punts de les posicions europees. I de cara al dia de Sant Esteve tindrà lloc el tradicional Boxing Day, amb partits destacats com, per exemple, un Manchester United-Aston Villa. Per cert, que precisament el Manchester United ha anunciat aquesta tarda la venda d'una quarta part de les accions del club al multimilionari britànic Jim Ratcliffe, propietari de l'empresa Ineos, que invertirà diners en fitxatges i en remodelar l'estadi d'Old Trafford. I al marge del futbol, aquesta tarda en tennis, Paula Badós ha posat el punt i final al 2023, tancant la seva participació a la World Tennis League, un torneig d'exhibició que s'ha fet durant aquesta setmana a Dubai. L'empordanesa ha jugat 2 dels punts de la final amb el seu equip, ha guanyat el dels dobles mixtos fent parella amb Stefanos Tsitsipas, però en canvi ha perdut el dels dobles femení juntament amb Marina Sabalenka.
I el temps, tot tranquil, les properes hores i també demà. Un dia de Nadal que començarà amb glaçades, amb moltes zones interiors i boira, sobretot a la Catalunya central i a la plana de Lleida. En aquest últim cas, serà persistent i el fred molt intens tot el dia. A la resta, fàcilment sumarem algun grau a l'hora de dinar.
Passat alguna vegada, però m'ha envaït un estrany sentiment que tants cops és real com és miratge, tants cops funciona com surt malament, però...
Segona hora de Superesports d'aquest 24 de desembre, on podrem sentir la conversa que teníem aquesta temporada amb un dels millors jugadors d'handbol del nostre país, el primera línia del Fracking Granollers, Antonio García. A punt de fer-ne 40, continua impartint càtedra a les pistes de la Sobal. Antonio García, al Superesports. Aquesta setmana hem anat a Granollers a parlar amb un dels millors jugadors d'handbol que tenim a Catalunya. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in.
Teníem ganes de xerrar un dia amb calma amb l'Antonio García, 39 anys, en plena forma, liderant un Fracking Granollers tercer a la Lliga i en un molt bon moment de temporada. Del present, del passat, de la joventut i la veterania i del futur. Té contracte fins al 2025. Vam xerrar aquesta setmana a Granollers amb l'Antonio García.
Som dijous al Palau d'Esports de Granollers, dins, tocant el parquet on juga el Fracking Granollers com a local, amb un dels grans jugadors d'handbol que tenim al nostre país, 39 anys, en plena forma. Si ens diuen que en té 26, jo crec que ens ho creuríem. Fins i tot ell jo crec que s'ho creuria. I teníem ganes de xerrar amb ell un dia amb calma, amb el capità del Fracking Granollers, amb l'Antonio García. Hola, Antonio. Bon dia, bona tarda.
Hola, bon dia, què tal?
Deixem començar pel principi. Tu per què jugues amb vol, Antonio? Com vas començar a jugar amb vol?
Mira, jo jugo perquè mi mare em va apuntar un dia. Em va dir, mira, tenim un amic de la família que vol fer un equip d'en vol. Llavors a la Llagosta no hi havia aquest esport. I si vols provar, jo tenia 12 anys i m'agrada molt fer esport, jugar a futbol, a bàsquet, tot, feia tot. I vaig dir que vale, que sí, que provaria. I des de llavors fins ara.
12 anys per això, vull dir que no és allò de petit, sinó que ja, com dius, ja havies practicat altres esports.
Sí, bueno, al final, els de la nostra generació sabem que abans, quan érem petits, amb l'esport escolar jugàvem a tot, a futbol sala, a bàsquet, vòlei, atletisme, feia de tot, i això em donava bé l'esport perquè jo era un friqui de l'esport, de qualsevol esport, ho seguia tot, tant a la tele com practicar-ho, m'encantava. I bueno, va arribar això, aquesta possibilitat, i em va agradar moltíssim, i fins al dia d'avui.
Sempre de camp, o vas arribar a provar fins i tot de posar-te la porteria al principi, Antonio?
No, sempre de camp. M'agrada massa moure'm.
Que s'hi posin uns altres, no? Sí. A la porteria. I començo també pel final. T'has imaginat o com t'agradaria que fos el teu comiat de les pistes, o no?
Mira, se'm posa pell de gallina perquè la veritat que cada vegada ho veig més a prop i a vegades hi penso, no he pensat gaire, però a vegades hi penso. I mira, el fet d'estar aquí ara asseguts al Palau d'Esports, realment el meu somni és retirar-me aquí. Crec que estic fent els passos o les passes idònies perquè així sigui, i a més, esportivament parlant, crec que serà amb un bon nivell esportiu meu, al club de la meva vida, amb la meva gent de tota la vida, i m'agradaria que fos de la millor manera possible aquí al Palau, envoltat de tantíssima gent, i tant de bo amb el Palau ple.
Deia que en tens 39, deus estar fart, que d'entrevista et recordem l'edat. En què notes que en tens 39, en el dia a dia, en alguna cosa o no?
Sí, sobretot quan paro, quan no entrenem o tenim una setmana de vacances, o a l'estiu, per exemple, si paro més de 2-3 dies, després em costa moltíssim tornar a agafar el ritme, a sentir-me com m'agrada sentir-me. Fins i tot aquest estiu, per exemple, que vaig estar lesionat, i vaig haver de parar forçosament. M'ha costat molt aquest inici de temporada trobar-me en les condicions que m'agrada estar per poder ajudar l'equip, no? I estar al meu 100%. I això és el que jo crec que es nota més, a l'haver d'entrenar el doble per poder estar al teu millor nivell. Després, a mi no em costa gaire fer-ho, però sí que és veritat que ho passo malament quan estic a la pista i no em trobo bé com m'agradaria trobar-me. I això m'ha passat aquesta temporada, feia molt de temps que no em passava, haver de jugar forçosament sense estar al 100%. Però bueno, de moment no ha anat malament, he pogut ajudar bastant, i ara esperem que d'aquí al final de temporada continuï com ara.
Perquè a tu t'agrada entrenar, Antoni.
A mi m'agrada molt, sí. A mi m'encanta.
Sí, quan et lleves molt. Encara ara i dius, avui per exemple que heu entrenat al matí, dius, vens amb ganes.
Sí, sí, a mi m'encanta. M'encanta fins i tot els matins que només tenim gimnàs, que no fem quasi bé mai pista, m'agrada molt. I segur que si no estigués jugant en vol, em llevaria per entrenar qualsevol altra cosa.
I et cuides molt? Mires molt l'alimentació, hores de son, de descans, d'avui, no, jo me'n vaig a dormir, ja els quedeu vosaltres aquí, que demà tinc entrenament.
Sí, perquè si no ho fes, les vegades que he dit, bueno, no passa res, em prenc dos o tres amb aquests i que no passa res. Ostres, el dilluns arribo a l'entrenament i ja estic destrossat, perquè el que abans, quan tenies 24, 25, 27 anys, ho recuperaves d'un dia per l'altre, això em costa, això es nota molt. I sí que és veritat que ara mateix, pues això, l'alimentació, el dormir bé, el fer els exercicis de recuperació després dels entrenaments, abans dels entrenaments, es nota moltíssim. I tant de bo, quan fa 10 o 15 anys, quan no hi pensava tant amb això, ho hagués fet, perquè estic segur que podria haver arribat a jugar fins i tot a molt més al nivell del que ho vaig fer llavors.
Segurament és una de les coses que està canviant, no? Més en el món de l'esport, que des de més petits es mira molt tot això que envolta, no? L'esport, perquè tot acabi funcionant millor, no? El descans, l'alimentació, sobretot, comparat amb quan hauries arrencat tu a la teva carrera, no?
Totalment, i fins i tot jo els dic als meus companys que jo els envejo, perquè ara mateix des del club se'ns posa a la nostra disposició coses que abans era impensable, no? Ara tenim nutricionista, tenim un preparador físic que està 24 hores enviant-nos, sigui l'hora que sigui, enviant-nos treball a fer o mesures que hem de prendre de descans, coses així, que abans, sí, es tocaven, però no tan a fons com ara, no? El treball és molt més individualitzat, segons la teva posició, la teva edat, com vols jugar, si has de millorar la potència, el salt, el que sigui. Està tot molt, molt més especialitzat, i jo crec que per això ara veus jugadors i jugadores també que podem arribar a jugar fins a més edat, no? Jo tinc la sort que això m'agrada moltíssim, tot això, sóc una mica friqui de tot això, com ja he dit abans, i que, bueno, a sobre pues, estic tenint, jo ho puc comprovar a la pista, no? Que si faig tot el que em diuen, la cosa em va molt bé.
I alguna mania confessable perquè tot continuï anant bé o no? Aquelles coses que saps que no és per allò, però ho continuarem fent per si de cas fos per això que les coses van bé o no?
Mira, jo no soc una persona molt supersticiosa, no?
Sí.
No ho soc pas, però sí que és veritat que m'agrada portar un ordre al dia a dia, i a vegades això, pues, no sé, amb la meva família a vegades em passa. La meva mare em diu, ostres, és que no em vens a veure entre setmana. No, mama, és que jo entreno al dematí, vaig a casa, descanso i a la tarda haig d'entrenar. I si vinc després de l'entrenar al dematí, ja vaig tard a l'hora de dinar. Més que qualsevol mania és portar una mica d'ordre. Això sí que sóc una mica capsigrany.
En tens 39, però és veritat que diríem que despuntes una mica tard, tu, Antonio, no? Que comences a ser important en l'equip ja, que amb 24, 25 o...
26, pràcticament, no? I és veritat, jo moltes vegades ho penso i ho he parlat amb molta gent, que sempre me'n recordo, jo quan tenia 22 anys, que estava aquí a Granollers i no jugava gaire, entrenava a tope sempre, però no jugava gaire, potser jugava una miqueta en defensa o una miqueta en atac, i jo veia que tots els de la meva edat, de la meva generació, pues el Carlos Ruesga, el Víctor Tomàs, el Gedeon Guardiola, el Joan Canyelles, pues els seus equips jugaven tot a la Lliga Sobal, despuntaven, i jo veia que no, que jo no jugava. I el Raúl Campos un dia em va veure enfonsat al vestidor i em va dir, Antonio, tu no et preocupis, que em va dir, las manzanas que antes maduran son las que antes se caen del árbol. I ara sempre me'n recordo aquesta frase, no? Perquè, mira...
Que continues allà, l'arbre,
eh? Aquí encara, eh? Hi ha molts d'aquests que t'he dit abans que ja, doncs, malauradament, ja no hi són, han caigut.
Van començar a passar d'hora i mira, ja, ja han caigut i tot allà l'arbre aguantant allà i en plena, amb, i en plena sigui. Forma, eh? I quan fas el clic? Qui et fa l'empenta? Vaja, a part de tu, evidentment, el teu treball diari, però quan fas aquest clic de passar a ser un jugador important en pista?
Mira, jo crec que la darrera temporada Lorenzo Rueda aquí al primer equip del Granollers, que jo crec que va ser la 2009-2010, si no m'erro, ja vaig començar a ser important per culpa de les lesions, no? Perquè es va lesionar mig equip i va tocar començar a jugar i vaig començar a fer-ho bé i el Lorenzo va començar a confiar en mi. Però definitivament jo crec que va ser l'arribada del Manolo Cadenas aquí a Granollers, perquè ell va ser el primer entrenador que li van oferir fitxar un jugador, un lateral esquerre, per l'equip, i va dir, no, jo vull que l'Antonio García, el Davor Chutor aquell any marxava, i sempre havia tingut un jugador estranger important a la meva posició, no? I el Manolo va dir, no, tinc a l'Antonio, em quedo amb l'Antonio. I va ser la primera temporada que jo vaig començar la temporada dient com el primer lateral esquerre de l'equip, no? I aquell any pues, vaig millorar moltíssim amb ell, treballant amb ell m'encantava, perquè bueno, pues, és un malalt de l'handbol, entrenant moltíssim, però jo m'ho passava superbé entrenant, i d'aquí pues, cap amunt, no? Després també penso que va ser molt important per mi estar amb el Juan Carlos Pastor a Seguet, perquè jo crec que la meva manera de veure l'handbol ja va canviar totalment, i la meva manera de jugar ara és, si no quasi bé tot, ve de la manera d'entendre l'handbol que em va fer veure el Juan Carlos Pastor.
En quin sentit, tu dius, Antonio?
Tàcticament, sobretot tàcticament, eh? A l'hora de jugar, doncs, jo crec que ja vaig poder començar a ser més central que lateral, que ara doncs, puc jugar a les dues posicions tranquil·lament, i no sé, la seva manera de veure l'handbol és molt peculiar, i jo crec que és una miqueta el reflexe de l'estil de l'handbol espanyol, de tots els jugadors de l'handbol espanyol.
Et voltes molt, abans del Pixeguet vas a Lleó, vas al Paris Saint-Germain quan s'iniciava aquest projecte que continua buscant la Copa d'Europa i que no li acaba d'arribar al PSG, vas a Copenhagen, tens un pas allò de mitja temporada pel Barça, te'n vas a Bucarest, vens a Granollers, te'n vas a Nantes i tornes a Granollers per ja calar-t'hi el 2020. Diries que ara és quan tu estàs passant millor, jugant millor o no?
Sense dubte. O sigui, la continuïtat de la meva manera de passar-m'ho bé, que tinc aquí, no l'havia tingut mai. Potser la temporada de Mar de León sí que m'ho vaig passar molt bé, o la temporada aquesta que t'he dit abans del Manuel Cañas també vaig disfrutar moltíssim, però si haig de fer, no sé, pensant tot el que envolta aquestes darreres temporades, és que són inigualables, perquè jo m'ho prenc com que fa 5 anys que vaig venir aquí i vam començar un projecte amb l'Antonio Rama com a entrenador, i que mica en mica aquest projecte ha anat creixent, i que cada any ha anat millorant l'any anterior, no? I sempre acabàvem l'any i dèiem, ostres, l'any que ve serà impossible millorar el que hem fet, i ho hem fet. I aquest any penso el mateix, és impossible millorar el que hem fet l'any passat, perquè realment no és. Però bueno, de moment estem en una línia molt bona, que de construcció també, i a sobre pues, jo em sento una peça molt important, no?, dintre de l'equip. L'Antonio Rama ha fet que jo pues, jugui amb una confiança que mai havia tingut, o jo no me'n recordo ara mateix d'haver tingut la confiança que tinc ara. Els meus companys també em fan sentir superimportant i super, no sé, molt apreciat dintre el vestidor, fora el vestidor, dintre la pista, i això, pues, no sé, és un mix, tot això que fa que pugui jugar al nivell que estic jugant, que tingui les ganes que tinc d'entrenar cada dia, de jugar, de continuar i de tenir sempre objectius per poder aconseguir.
Un altre element, ara el veiem buit aquest pavelló, però el vam veure ple o gairebé contra el Barça aquesta temporada, tenim l'infern granollerí, que és aquesta grada jove, que tu que has jugat aquí molts partits i malauradament amb uns quants en família o molt poca gent, això també, hòstia, et deu fer sentir orgullós de dir, hòstia, mira, que estem arrossegant a gent aquí, venim cap aquí.
Sí, sí, jo sempre dic que això és el nostre... O sigui, que si haig de triar algun trofeu per guanyar amb el Granollers seria això, a l'aconseguir que cada cap de setmana vingués més gent al Palau. I això ho vaig dir quan vaig tornar a Granollers fa 5 anys, que la gent a Granollers, o sigui, Granollers és una ciutat d'handbol i que li costa potser venir aquí al Palau per il·lusionar-se amb l'equip, però un cop ve, la gent ve, ja s'enganxa, no? I jo crec que això els darrers anys ho estem aconseguint. L'any passat amb el que vam viure a la Copa IACFA va ser impressionant aquí al Palau, però és que el que vam viure a Flensburg, a la Final Four, és que no tinc paraules, encara veig els partits repetits i quan veig la nostra cantonada de gent, és que se'm posa la pell de gallina, no? Ja no per la quantitat només de gent que hi va anar, és que el segon dia hi havia gent dels altres equips que anaven allà a passar-s'ho bé amb ells. I això és el que volem transmetre, no? Que cada cop que juguem aquí al Palau, i ens agradaria que partit rere partit dels nostres i de les noies això es sentís. I la veritat que, com tu has dit, amb l'ajuda de l'Infern Granollerí s'està aconseguint que la gent vingui al Palau no només a veure en vol, sinó també a viure-ho amb nosaltres.
Estàs envoltat de jovent, de canalla, que si en Reguard, en Guijarro, en Romero, en Yusuf, en Pablo Urdangarín... Què t'aporta tu aquesta gent?
Jo m'ho passo superbé.
Te'ls entens?
I tant que els entenc, i tant. O sigui, és que jo quan els escolto parlant bé entre ells, jo dic, ostres, que això era el mateix que feia jo. Jo era igual que ells, i més pringat encara que ells. O sigui, no sé, la innocència aquesta que tenen, la il·lusió de les coses, el poder, pues, no sé, com enfoquen les seves coses, ja no només a l'handbol, sinó fora d'ell. Ostres, a mi m'encanta. M'encanta tornar a viure-ho amb ells, tot i que són nois que estan més a prop del meu fill, de l'edat del meu fill, que meva, no? I que potser hi ha coses que parlen ells que les parla també el meu fill. Però bueno, jo de veritat que m'ho passo superbé amb ells, compartint temps dintre la pista i fora d'ella també. I és un factor que també és veritat que ells a mi em tracten molt bé i jo crec que això també ajuda,
Què els aconselles, però, sense fer-te passar, que imagino que ha de ser un perill de dir, sí, a veure, jo sóc el veterà, però tampoc ara aquí hem de fotre passat amb ells, no? Però segur que hi ha quatre coses que dius, hosti, això des de la base ho han de saber perquè els ajudarà molt al llarg de la seva carrera, no?
Jo el que més els dic és que són uns privilegiats de formar part d'un club com el nostre i sobretot de poder tenir l'oportunitat de competir pel màxim en cada partit, perquè al final formar part d'aquest balonmano granollers que està competint per competició europea, que hem jugat finals, que hem jugat final de competició europea, això és una cosa que jo estic vivint ara amb 38-39 anys, no? I ells tenen l'oportunitat de viure-les amb 18-19-20-21 anys, perquè s'ho han guanyat, Òbviament que ningú els ha regalat res, però que segurament hi haurà moments en què jugaran per res, jugaran doncs, per no ascendre, o a meitat de temporada, al març, ja no tens res per què jugar, i això és el més avorrit del món. Nosaltres tenim l'oportunitat cada any, ara portem ja 4 o 5 anys que estem jugant fins a l'última jornada per ficar-nos a Europa, jugar al final de Copa del Rei, de Copa Sobal, d'allà què fa, i que s'ha d'aprofitar, perquè després, quan et passa alguna cosa, sempre te'n recordes dels bons moments i te'n penedeixes de no haver donat el teu màxim, no? I bueno, mira, ara, per exemple, el Yusuf, que està lesionat a la mà, porta 2 mesos al pobre i està aquí que
es menja el parquet,
està entrenant amb la mà dreta aquí, es posa allà a lateral, i jo crec que d'aquí 2 setmanes ja pot jugar amb la mà dreta, perquè... I li dic, ara, quan estigui jugant, l'any passat que deies que és que estic molt cansat, és que no tinc ganes de jugar, doncs en recorda't ara, i t'hauràs d'en recordar de que ara et vols menjar el parquet. Són coses que, doncs, del viejo de l'equipo.
I és molt diferent el jovent d'ara quan tu arrencaves, és a dir, són més descarats, fins i tot un punt, entén-me, però de menys de respecte cap al veterà dins del vestidor, a la pista, fins i tot amb el rival...
Segurament, però jo i t'he de dir que dintre el nostre vestidor la gent que tenim és molt, molt sana, massa, fins i tot massa, no? Sí que és veritat que hi ha vegades que fan coses sense voler que dius, ostres, això no es pot fer, o sigui, això has de tenir respecte per això, però la gent del nostre vestidor són fins i tot massa bones persones i això a vegades ens manca, dintre la pista es nota, no? Però sí que és veritat que coses que, no sé, ja no respecte, sinó principis, de dir, estic aquí, això s'ha d'endreçar, això no pot quedar així, pues s'ha de recordar massa, no? I això potser fa uns anys, o jo ja no me'n recordo, no m'ho havien de dir, no? Ja venia de casa que sabia, ostres, estic aquí i firme. Qui diu Antonio, ja has de ser ja el primer. Quan sortíem a córrer havia d'estar davant. Quan anava a les peces, si s'havia de recollir, el primer. I això ara, pues, a vegades s'ha de recordar, però De veritat que aquí es recorda una vegada i no cal dir-ho gaire més.
Portes molts anys organitzant un campus, tu, i per tant veus molta canalla passar per allà. Quina canalla ens està pujant? Ens està pujant una canalla, això, com dius, una mica massa, entre cometes, consentida? De dir,
més que consentida, sobreprotegida, jo diria. Jo diria que sobreprotegida, no? I fins i tot amb el meu fill, el meu fill té 11 anys també, juga amb vol, ve al campus, tot. I jo ho veig també, i li dic amb ell, i a vegades és culpa, és responsabilitat meva, no? Perquè jo l'educo cada dia. I li dic això, que a vegades tenim una canalla en general que no cal ja no demanen les coses i ja les tenen, no? I això abans no passava. Llavors, bueno, suposo que no sé si és millor o pitjor, eh? Al final ens hem d'adaptar també a la gent que ve i la gent que marxa, no? I jo estic segur que d'una manera o altra aconseguirem que la cosa vagi bé, no? Ja et dic, nosaltres, el nostre vestidor, jo mai havia estat un vestidor com aquest, de sa, i de dir, ostres, si són gent que no són professionals, perquè realment no se'ls tracta com a professionals, però es comporten com a professionals, no? I això, tot i ser estar sobreprotegits, no és fàcil d'aconseguir, i ells ho fan. Mm-hmm. Llavors, bueno, jo crec que sí que és veritat que potser estan sobreprotegits, però també potser tenen una capacitat d'adaptar-se a les coses molt més gran que la nostra generació.
A la banqueta tens gairebé un coetani, vaja, en té dos més que tu, en Rama, amb 41 anys. A mi sempre em fa la sensació que és que l'Antonio Rama és com d'un lideratge silenciós, no? Que en parlem molt poc d'en Rama, i ja porta molts anys aquí fent una feinada de por.
Totalment. O sigui, la feina que fa l'Antonio Rama, el portar el vestidor com el porta, que tots els jugadors de l'equip entenguin el seu rol, se sentin importants, sumin any rere any, siguin els jugadors que siguin, això sigui, només té l'explicació de que l'entrenador ho fa molt bé. I el fet és que han passat per aquí molts jugadors de caràcters molt diferents i tots han acabat jugant al seu millor nivell, no? Pues, jo què sé, el Jan Gurri és molt diferent del Xema Márquez. El Xema Márquez, un noi, un jugador que és tot cor, que és superimpulsiu, el Jan Gurri supertranquil, inexpressiu, i tots dos marxen perquè amb l'Antonio
Rama ho
han patat, no? I poso aquests dos, però ja posar molts altres, no? I ell, pues, és una persona que no li agrada tenir protagonisme, que simplement ve aquí també a passar-s'ho bé, ho dona tot perquè l'equip sigui sense... no hagi de comptar amb ell per donar el seu millor nivell, i això és una cosa superimportant. O sigui, sempre es manté en un segon pla, i encara que no ho sigui, perquè per nosaltres els jugadors la persona més important és ell, i fa que tots els jugadors ens sentim identificats amb ell cada cop que sortim a la pista. Jo me'n recordo, pues, la xerrada que va fer l'any passat abans de la final de la Copa del Rei contra el Barça, fa dos anys, perdó, allà a Antequera. O sigui, ens va parlar d'una cosa molt, molt, molt personal per ell, que va acabar plorant, i que si bé mig vestidor estàvem plorant amb ell abans de sortir a jugar, doncs vam sortir com a motos. Doncs aquesta manera d'aconseguir, doncs, que els jugadors se sentin identificats amb ells, sí, que si el jugador vingui d'on vingui, és un privilegi, no?, tenir un entrenador com ell.
Recordes on eres, Antonio, el 18 d'abril d'aquest 2023? Em dono una pista, si no, eh?
Digue'm.
27:35.
A Flensburg.
Quin dia. Tu t'expliques allò, ara passat el temps, de l'animalada que veu fer, que veu arribar a estar guanyant de 12 gols a la pista del Flensburg, que veu guanyar de 8 gols a la pista del Flensburg? Com t'ho expliques, això?
No ho sé, però he vist el partit molts cops.
L'has vist molts cops?
Sí, eh? Perquè és una manera, és gaudir de l'embol.
Estàs allà en un mal moment, és pota, del mar.
Aquest estiu que estava enfonsat, perquè deia, ostres, que no arribo a l'eliminatòria de Constanza, m'ho posava i vinc. No, però, hosti, de fet, aquest dematí a les preses ho parlàvem, perquè ahir va jugar el Kolstad contra el PSG.
El va guanyar, sí.
Que va guanyar el Kolstad, i li deia a l'Uri Rey, ostres, Uri, ahir vaig veure el Kolstad, el Magnus Rod va com una moto, el Songar va com una moto, i l'any passat va venir al cap que el Songar anava a fintar-te i és que no et superava ni una vegada. Com els vam guanyar aquests? I és això, o sigui, veus l'equip que teníem davant, i ja no només que els vam guanyar, és que aquell partit va ser una manera de jugar amb vol impressionant, que nosaltres mateixos dèiem, un cop passat tot, dèiem, ostres, que hem pensat a fer això, ha sortit, hem fet això, ha sortit, hem defensat d'aquella manera, ens l'hem emportat, i no sabíem què fer. I a sobre, quan estàvem durant el partit, vam tenir l'oportunitat i el privilegi de poder disfrutar aquella victòria els darrers 10-15 minuts, perquè estàvem aquí a la pista i vinga, gol del Bruno, defensa individual, un altre gol del Bruno, i ara el gol del Yusuf, i més 10, més 11, més 12, temps mort. I arribàvem aquí al temps mort, ens miràvem les cares i dèiem, ostres, què estem fent? Què estem fent? I silenci de la grada, i van acabar aplaudint-nos a nosaltres. No sé, és, ni en els meus millors somnis hagués pensat que podíem fer una cosa així.
Clar, és una data, jo crec, per la història de l'handbol europeu, no del Granollers, perquè vaja, equips que hagin guanyat de 8 gols a la pista del Flensburg, no sé si n'hi deu haver algun.
No sé, però jo ja ho vaig dir l'any passat. Per mi, abans del partit deia, no, és impossible que guanyem, perquè si guanyéssim, si eliminéssim el Flensburg, seria, no sé, l'ítem més gran de l'handbol europeu en els darrers anys, per tot, per la història d'un club i de l'altre, pel nivell, pels noms dels jugadors. I de fet vaig acabar el primer partit aquí al Palau enfadat, tot i fer l'últim gol de falta, vaig acabar enfadat per dir, hòstia puta, hem tingut l'oportunitat de guanyar-los i no els hem guanyat.
Perdeu d'un aquí, no?
Perdem d'un. I està enfadat per això de dir, ostres, almenys podíem haver guanyat d'aquí davant la nostra afició al Flensburg, ara tal, no sé què, doncs pum, a la tornada ho vam fer al gran.
Aquesta matxada que veu fer és equiparable, crec que em diràs que no, però a la medalla olímpica de Tòquio, és a dir, la sensació de, hòstia, de què gros això que hem fet, aquell bronze penjat a Tòquio, no, Antonio?
No tant. Però potser sí, molt similar a la medalla d'or del Mundial de Barcelona. Per mi, jo, el sentiment que vaig tenir aquell dia a Flensburg i fins i tot el dia de la semifinal contra Göppingen va ser molt semblant. El dia de la medalla és inexplicable, perquè se'n van ajuntar molts sentiments de molts anys, i una medalla olímpica és el més gran que li pot passar a qualsevol esportista.
A Londres no hi vas per una lesió, a Rio no hi aneu perquè no us hi classifiqueu, i a Tòquio, és que mira, recordo que ens vas visitar, vas acompanyar a comentar la Final Four de la Champions el juny del 21, que encara no hi ha convocatòria,
sí,
que de fet és el malaurat dia que Eriksen li agafa aquell patatús, sí, a l'Eurocopa.
Sí,
i jo aquell dia no et deia molt, vaja, no convençut, no? Jo diria tot el contrari, et veia com li deia que Tòquio, i feies cara de dir, home, Tòquio no crec que hi vagi.
No, res.
I patapam.
Sí. És que va ser fins a l'últim moment de... Sí, jo no, aquell dia no havia convocatòria, i no havia estat en una convocatòria de selecció els darrers 5 anys. Sí, era impossible que em cridés. Em va cridar. I em va cridar per fer la primera setmana de preparació només. Va acabar la primera setmana de preparació.
Digue'm on eres quan et va trucar Jordi Rivera.
Estava al Bauhaus de Barcelona.
El Bauhaus.
El Bauhaus.
Sol?
Jo tot sol. Estava mirant... què estava mirant? Estava mirant xamanelles o alguna cosa. Jo tot sol. I em va trucar, vaig veure Jordi Rivera, i pensava, dirà algú del curs d'entrenador nacional que estava fent amb ell, que era professor, l'agafo, i em va dir això. I em vaig començar a tremolar, quan vaig penjar, em vaig posar a plorar.
Sí,
jo tot sol, allà em vaig a un racó allà, que no em veies ningú, per plorar tot sol. Per dir, ostres, que vaig a la preparació a l'Olimpiada.
Que la xamanella no és tan maca, tampoc, per
no,
passar.
No.
Ostres.
Sí, va ser impressionant. I de fet, no, només per la preparació de la primera setmana. Acaba la primera setmana, diu la convocatòria la segona setmana i em diu que continuo, però allà ja diu 15 marxaran a Tòquio, jo no hi soc. I faig la segona setmana d'entrenament, i al darrer partit el Joan Canyelles va sentir una punxada al bessó i em va tocar sortir a jugar el darrer partit contra Egipte, a preparació, al minut 3 o 4, i ho vaig fer superbé, ho vaig fer molt bé, però bueno, si el Joan Canyelles estava bé, aniria ell. Vam anar a l'hotel, vam arribar allà, que eren les 12 de la nit, vam sopar, i a l'acabar el sopar va arribar el Joan Canyelles a fer-se proves i van marxar a una habitació, i estava tothom molt nerviós de dir, hòstia, que encara no sabem qui marxa. Ens van fer entrar a les 2 de la matinada. Jo el dia següent marxava cap a Barcelona, i l'endemà marxava de vacances, i va començar a dir la llista, i em va dir Antonio García, perquè el Joan no pot, tal, i em vaig quedar, bueno, Impressionant.
A qui truques primer quan et diuen això?
A la meva dona, a la Míriam.
T'ha dit, no hi ha vacances.
Sí, sí. Sí, sí. Cancela que marxi un altre lloc. No, sí, sí, va ser, no sé, molt emocionant. Per això et dic que lo de la medalla de bronze no es pot comparar en res, perquè és inexplicable el que vaig sentir i tot.
Aquest gener hi ha un europeu i l'agost, juliol, si tot va bé, hi ha uns Jocs Olímpics a París. Hi ha visita al Bauhaus prevista properament o no, Antonio?
Tant de bo, tant de bo. Tant de bo sigui tan fàcil, entre cometes. No?
Però ho tens al cap, suposo,
sí,
o no?
Sí, tant. Sí que és veritat. Ho tinc al cap perquè jo el que tinc al cap és que si estic al meu nivell, al meu bon nivell, al meu millor nivell, estaré preparat perquè el Jordi pues, em cridi i si el creu convenient que haig d'anar, estaré preparat per ajudar, que és el que des de llavors, des d'aquesta darrera vegada que el Jordi em va trucar, pues, la meva mentalitat és aquesta, anar allà, passar-m'ho superbé perquè és el millor que hi ha, jugar amb la selecció i a sobre jugar com juguem, amb la manera de jugar que tenim, m'encanta i a sobre pues, dir, estic preparat, el Jordi creu que puc ajudar, pues vinga, som-hi, però també sé que és complicat perquè hi ha jugadors, són molts jugadors per una posició, no? Però bueno, jo sé que el Jordi té confiança en la meva manera de jugar i així sempre m'ho ha demostrat, no? Però, i també tinc la confiança que ell sempre mira per lo millor, per l'equip. I això, pues, quan estàs treballant amb una persona així, és el millor que et pot passar com a jugador.
Tant de bo que arribi aquesta oportunitat. Tornant a Tòquio, els vas arribar a gaudir al 100%, és a dir, amb tantes ganes com tenies de poder, ja no dic que la competició, sinó el que significa, no?, ser en uns Jocs Olímpics, els vas gaudir allò al 100%, Antonio?
Moltíssim, sí. Moltíssim, perquè ostres, a l'estall de la Via Olímpica, amb tots els esportistes del món, jo que, com t'he dit al principi de l'entrevista, sóc un friqui.
Clar, que t'agrada tot.
Que m'agrada tot. I jo anava per allà, semblava un nen petit, fent-me fotos amb una, l'altra, amb el Luca Doncic, amb els de la NBA, amb el Pau Gasol, amb la Carolina Martín, amb l'Anna Peleteiro, amb tothom. Semblava un nen petit. I a sobre, pues, els nostres partits, és veritat, no hi havia públic, però és que una vegada estàs a la pista, te n'oblides de tot, no? I la veritat que mai havia jugat una competició amb el pes que tenen unes olimpiades, no? Cada acció, cada gol, cada defensa, es nota que és una competició diferent i sobretot dintre el nostre grup, que érem una generació que ens mancava això, només faltava això, la generació del Julián, el Raúl Entre Ríos, el Dani Sarmiento, el Valero,
l'hòstia de Río va ser molt grossa,
va ser molt gran, va ser molt grossa, i l'hòstia de Londres també va ser molt grossa per aquesta generació, no? I ostres, no sé, era la darrera oportunitat per la nostra generació de fer una medalla olímpica i es va notar des del primer dia. I pues, a l'acabar, acaba com acaba el tercer i quart lloc, amb medalla de bronze i, o sigui, físicament, o sigui, amb buits, però perquè era buits, no sé.
La festa me la puc imaginar o no me la puc arribar ni imaginar?
Jo crec que no. Jo crec que no, perquè a sobre hem tenir dos nits per celebrar.
Ostres,
ja. O sigui, imagina.
Abans de tornar, dues nits a Tòquio, eh?
Sí, sí.
Ja, bé, no entrarem en detalls. No,
millor que no. Però va ser compartida, eh? I això encara se celebra molt millor.
Això, perfecte, perfecte. Alguns detalls per anar acabant. Per què el dorsal 99, Antonio?
Pues mira, vaig començar amb el 99 perquè quan vaig marxar a Bucarest, no és veritat, quan vaig marxar al Barça, el 9 el tenia el Raúl Entre Ríos, i jo volia portar, m'agrada molt el 9, i vaig dir, pues no sabia si portar el 90 o el 99, i vaig dir, pues mira, el 99. I des de llavors, pues no sé, m'ha anat molt bé, i fins i tot aquest any tenia l'oportunitat de tornar a portar el 9, i vaig dir que no, que el 99 m'agrada, m'ha anat molt bé, no sé, a més també aquí a Granollers cada cop hi ha més nens que porten el 99, i acabaré la meva carrera esportiva si Déu vol amb aquest número, m'agrada molt.
Has reivindicat tu des de fa molts anys també el segon cognom, cosa que no fa molts esportistes, i el García Robledo l'hem vist des de fa moltes temporades, Antonio.
Sí, mira, això és també un tema personal, eh? És, jo, pues, la meva família sempre ha estat la meva família materna, jo no tinc pare, o no, sí que tinc pare, però no tinc relació amb ell des que era ben petit, i la família que m'ha acompanyat sempre a tots llocs i amb la que jo he compartit la meva vida és la meva mare, no? La meva mare, els meus tiets materns, els meus avis, que en pau descansin, pues han estat ells, no? I quan vaig marxar a Seguet, sense jo demanar-ho, ells van posar el segon cognom i em va agradar. I des de llavors, pues, sempre he intentat, pues, vaig dir, mira, pues, a partir d'ara, per què no? No? I així, fins al final serà així. De fet, ara estic valorant fins i tot també amb el meu campus, que és el campus Antonio García, pues, jo crec que farem també un canvi per acabar ja amb Robledo també.
Molt bé, ben fet. Millor jugador amb el que has compartit vestidor, quin diries que és? Amb el que has jugat en el mateix equip?
Com a jugador, com a persona, com a amic?
Bueno, fem un pack, va.
Sí? De tot? O sigui, de tot o et dic un de cada?
Un de cada, va. Com a jugador?
Com a jugador jo crec que Mikkel Hansen.
Mikkel Hansen. Com a persona?
Juan Andreu.
I allò, l'amistat, allò més forta que
bueno,
has fet...
l'amistat més forta és Juan Andreu. És Juan Andreu. I com a persona...
Com a persona, fins i tot en el sentit de... Hosti, aquesta estrella, però... Que persona que és, no? Que humil, que no sembla que hagi guanyat tant.
T'haig de dir unes... El Raúl Entre Ríos.
Sí, bon, sí. Bon exemple aquest. Ríos. I el pitjor rival, o un porter que hi maleeixis, el porter que dius, hosti, aquest cabron...
L'Emil Nielsen.
El Nielsen, sí?
L'Emil Nielsen, totalment. De fet, l'altre dia ho parlava amb el Roberto, que sempre em deia... I em preguntava per l'Estèrbic, per l'Omeyer, i li dic, però sí, és igual, si jo jugo contra el Gonzalo, contra tots, i sí, m'han parat molt, però el pitjor de tots, l'Emil Nielsen. Segur, sens dubte.
Sí, que hi ha aquell moment que es tanca la porta, sí, i que dius, hòstia, ara per on li foto, no? Aquesta.
Sí, sí. Ei.
La millor pista per jugar amb vol fora de Granollers, aquella pista on t'hi sents molt a gust, jugant-hi?
La de Vespre m'encanta. M'encanta, per l'ambient que hi ha. I sempre he jugat de visitant, però és molt bonica, la gent molt a prop, un ambient de la gent de Vespre més impressionant. Jo crec que Vespre...
Sense resines podria jugar amb vol o no, Antonio?
No,
no,
jo crec que no. Canviaria tot, perquè la manera d'agafar la pilota, la manera d'armar el braç, tot, no veuríem accions tan espectaculars, estic segur. I de fet vull fer una crida, que hi ha gent que vol treure la resina per altres històries, però canviaríem d'esport. Seria totalment diferent i no seria ni la meitat d'espectacular del que és ara.
On no la puc comprar, la resina que utilitzeu? El
Bauhaus
o no? El Decathlon. El Decathlon, amb Venom, allà. Perfecte. No, en principi no tinc previst utilitzar-la, però és que un dia li vaig preguntar al Víctor Tomàs i no me la va saber respondre.
Sí,
em va dir, no sé, on, sí. Diu, a mi me la porten. Dic, bueno, ja continuaré preguntant.
Li falta fang al Víctor.
Clar, li porten massa al Barça, tot massa preparat. Tot massa preparat al Barça. Aquesta setmana que hem parlat molt de política, amb la investidura de Pedro Sánchez i això, tu ets regidor de la Llagosta. Què t'atrau de la política, Antonio?
Res. No m'atrau res, de veritat, no m'agrada gens. De fet, jo soc regidor per fer un cop de mà a l'esport dintre del poble, no? De fet, mira, imagina't, aquesta és la segona legislatura que estaré i han hagut de canviar el meu nom de la regidoria. Jo ja no soc regidor d'esports, jo soc regidor de planificació esportiva, sí, perquè soc una persona que soc més tècnic que regidor, que pues, els meus coneixements de l'esport que tinc m'agrada posar-los en pràctica, treballar molt amb els tècnics, però en tema polític primer, que no tinc ni idea, que no m'agrada gens, i que no m'agrada que se'm relacioni amb cap partit polític, no? Jo estic amb el PSC a la Llagosta, vaig com independent i em van trucar per veure si volia formar part d'aquell projecte i la veritat que, bueno, estic allà fent un cop de mà al meu poble perquè vull que al meu poble les coses vagin bé, no? I de veritat que només tinc paraules d'agraïment perquè ells han respectat aquesta decisió també. Jo vaig dir, sí, jo us puc ajudar, però jo temes polítics no vull tocar res per aquestes coses que he dit abans, i ells ho han respectat bastant bé.
Perquè quan et deixis les pistes, que això serà el 2025 o no té per què quan acabes contracte?
No té per què, però té molts números.
Té molts números. Et veus fent què, quan deixis les pistes?
M'agradaria formar part del balonmano Granollers, o entrenant, o a les oficines com a director esportiu, o ajudant dintre el club del que el club consideri que ho puc fer. Però sí que m'agradaria estar relacionat amb l'handbol.
De fet, tens una diplomatura, no?, en magisteri. Acabada la carrera o no?
En queden dues assignatures.
Home, això ho hem de tancar, Antonio.
I a més estic fent també un màster de gestió esportiva que m'agrada molt i ja també l'acabo ara.
És a dir, que hi ha opcions diverses aquí al Balomano Granollers, alguna porta segur que trobem per continuar-hi lligats.
M'agradaria molt, la veritat.
El canvi de número de l'any que ve et diu alguna cosa? Passar el 40, al març, o no?
Bueno, no, em diu, i segur que quan arribi em passarà més del que em pesa ara, però no sé, com que visc el dia a dia, tampoc és no sé, gaire important.
A casa hi ha relleu? El teu fill juga amb vol?
Juga, i li agrada, però no tant com a mi. Però ell, jo crec que tirarà per on altres històries. Li agrada, el dibuixant és una passada de moltíssima imaginació, fa còmics ja.
Caram.
És un artista, és un bon artista.
Bueno, que el que li agradi, no? Sobretot, això, el que diuen, el que diem sempre els pares, no? Que faci el que sí, li agradi, sí, el que el motivi, no? Sobretot,
i mira,
no?
Jo tinc la sort que en bons anys té molt clar el que li agrada, el que li motiva. Juga amb vol, s'ho passa bé, però el que més li agrada és tot això que he dit abans.
Acabo per on hauria d'haver començat, que és per on esteu ara. Esteu tercers a la Lliga, que veniu de guanyar Taleco a la pista del Bidasoa. Esteu bé, Antonio, no?
Estem molt bé. Jo crec que estem en el camí que volem estar. Fins i tot et diria que nosaltres a principi de temporada no ens imaginàvem estar en aquest camí a hores d'ara, però estem molt contents i amb la motivació de dir que s'estan fent bé les coses en el dia a dia i que encara les podem fer millor, no? Així que això pràcticament no acaba de començar, però queda molt de camí per fer, i amb el marge de millora que té el nostre equip, amb gent tan jove, estic segur que encara acabarem jugant molt més bé.
El fet de no jugar a Europa, l'equip ja ha netejat el cap de dir, mira, això oblidem-nos-en, que no hi serem, i per tant centrem-nos en el que tenim, o encara ho tens, bueno, tens present?
Jo crec que ho hem esborrat. Sí que és veritat que cada dimarts, quan hi ha jornada europea, ens estirem dels cabells i arribem aquí el dimecres parlant dels partits que hem vist i diem, sí, no pot ser. Però bueno, sí que és veritat que mirant-ho una mica més lluny potser s'ha vingut bé perquè necessitem moltes hores d'entrenament, i això ens està ajudant a que els caps de setmana estem jugant al nivell que estem jugant.
I ara sí, l'última, com és el dia a dia al Balomano Granollers sense el Pep Blanchard, el que va ser, vaja, gerent i tot el que vulgueu durant més de 40 anys aquí al Balomano Granollers?
És molt diferent, perquè al final, abans, sempre que tenies un dubte, sabies que el que havies de trucar era el Pep, que el que t'ajudaria segur era el Pep, i ara, òbviament, ens ajuden igual, però no és el mateix, no? Ell és una persona molt emblemàtica, que viu l'handbol d'una manera molt personal, i que per nosaltres era un recolzament molt gran, no? Òbviament, pues, des del club s'està fent de la millor manera possible perquè no es noti, però és impossible que no es noti, no? Una persona tan rellevant, ja no que porti tants anys, és que és, el seu caràcter era molt, molt fort, i la seva manera de viure l'handbol era molt fort també, no? Llavors, bueno, ens estem fent encara, però tenim la sort que encara el veiem aquí cada partit. I a vegades fins i tot ve fora a veure'ns.
Sí, no, això
no se li passa.
No pot deixar-ho, eh?
Llavors el tenim al costat encara, sí.
Doncs aquí el Pep Blanchard, un record, i com sempre, sempre que pot, veus si el convences que un dia xerrem amb ell, perquè és, no vol. No, sóc jo.
Si l'apreteu una mica, segur que acaba.
Ja l'apretarem una mica més.
Si és per parlar d'handbol, segur que
ja l'apretarem una mica més. Antonio, un plaer, moltíssimes gràcies, que continuï anant també la temporada, i a veure si el telèfon sona amb trucar de la selecció espanyola. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Des de Vender Mi Cotxe et desitgem unes bones festes de Nadal i esperem gaudir de la teva confiança molts anys més. Vender Mi Cotxe et desitja bon Nadal. Perquè cada camí es converteixi en una història, aquestes festes a la xarxa de concessionaris oficials Ford de Catalunya volem ser al teu costat. Xarxa Ford de Catalunya. Conduïm amb tu cap a un futur millor. Bones festes.
Que l'esperit de Nadal ens ajudi a trobar felicitat i pau. Aquest és el desig que Cenema Trastés vol compartir amb tu. Cenema Trastés et desitja bones festes. Nadal és temps de bons propòsits i d'alegria. A Ocasión Plus volem que les teves il·lusions es facin realitat. Ocasión Plus. Bones festes.
RAC1 i Club d'Eurofitness presenten Via Lliure Especial La Grossa de Cap d'Any. El
el diumenge 31 de desembre, a partir de 12:45 del migdia, seguiu el sorteig de la grossa amb Xavi Bundó i companyia.
You talking to me?
Repartirem alegries i posarem música amb mossèn Òscar Nin des del seu embalat, beneint els premiats.
Amigues, quiero paz aquí ahora en la parròquia, eh?
El diumenge 31, el sorteig de la grossa de cap d'any al dia lliure amb Xavi Bundó. RAC 1, tots som 1.
Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter, RAC1,
Instagram i TikTok.
RAC1 oficial.
RAC1.
Seguiu-nos.
Som 1. Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Quan no pot anar millor empitjora i empitjora quan no pot anar millor. La fortuna és una nòria i la sort un gronxador.
I encara abans d'arribar a les 8, l'última conversa del Quim Salvador amb Marc Márquez com a pilot de l'equip Repsol Honda, just després del Gran Premi de València de MotoGP, un Marc Márquez sincer, emotiu i reflexiu al micròfon del Quim Salvador.
De les grans ocasions que has perdut per no presentar-te...
Mira, espera, que endavant ha passat el Quim Salvador amb protagonista a València. Quim?
Doncs sí, Marc Márquez, bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, estàs sencer? Perquè déu-n'hi-do quina revolcada.
Sí, 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 ha sigut una despedida de onda, com no esperàvem, han volat bastant i la que ha sigut bastant, bastant forta, però bueno, no ha sigut culpa nostra en aquest cas.
Estàs sencer per pilotar dimarts?
Sí, bueno, estarem agullats, lògicament, qui vegui la caiguda ho entendrà, però sí que tots són cops, veurem a veure demà com em desperto, intentarem tractar amb el fisio, crec que estaré acceptable per provar dimarts.
Martín s'ha equivocat, però jugant-se al Mundial ho comprens, o no?
Sí, Martín, Jorge ha sigut massa optimista amb aquell adelantament, però ho entenc perfectament. Com a pilot, ell ja m'ha demanat disculpes, s'està jugant un Mundial, venir de cometre un error... t'acalentes, segurament només veia el de vermell que estava per allà davant i només volia guanyar la cursa, que és l'única opció que li quedava, llavors contra menys temps perdia, a mi m'ha passat en el passat, a mi això, amb curses com recordo una d'Argentina, que vaig tocar dos pilots sense voler per excés d'ambició i ell no ho va fer voler, en tenia aquesta ambició, però això demostra també que és un pilot amb moltes ganes.
Amb aquesta caiguda al podi d'ahir cobra encara més valor, no? És molt bonic poder tancar una etapa tan exitosa i en un moment tan difícil amb un podi, encara que fos a l'esprint.
Sí, 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 és molt bonic el cap de setmana que hem viscut. Ahir vam tindre el regal del podi. M'ha fet ràbia la caiguda perquè, i m'has fet moltes entrevistes i mai ho dic, però avui era possible el podi. Teníem ritme, teníem, sobretot amb gomes gastades, anàvem molt ràpids i em veia amb confiança per lluitar pel podi, mínim, però bueno, no ha pogut ser, però l'emoció del cap de setmana, tot el viscut, no m'ho treu ningú i això no empanyarà tot el que hem aconseguit durant aquests 11 anys, 6 mundials, moltes victòries junts i sobretot una relació d'amistat amb tot un grup humà increïble.
Com et sents ara mateix? Perquè ahir va ser molt emotiu, després hi va haver una celebració o una mena de festa de comiat interna, encara més emotiva. Mentre parlaves en anglès m'ha semblat que se t'humitejaven una mica els ulls, potser és un efecte òptic. Com et sents ara mateix sabent que aquesta tarda deixes de ser pilot del Repsol Honda?
Tens raó, hem plorat molt durant aquests dos dies, han caigut moltes llàgrimes, inclús ahir impressiona i remou l'estómac veure els jefes japonesos, Alberto Puig amb llàgrimes als ulls. Això demostra tot el respecte que ens hem tingut durant tots aquests anys, però evidentment no t'enganyaré, demà comença un nou capítol i tinc dubtes perquè tot i que ha sigut la meva decisió i és una decisió molt valenta, però fins que no comença, fins que no tot agafi inèrcia, seguiré tenint aquests dubtes, perquè deixo tota la meva gent, l'equip de la meva vida i amb l'equip que m'ha acompanyat tots els meus títols mundials.
Vols deixar clar, però, que no és un adeu, que és un a reveure, o potser a reveure?
No, bueno, potser a reveure. No hi ha res confirmant, però no tancaré mai cap porta. La relació que hem tingut amb Onda ha sigut molt especial, molt respecte, i ho continuarà sent. Llavors, espero i desitjo que em quedi molts anys a la meva carrera esportiva aquí a MotoGP, i això farà que sempre intenta prioritzar lo deportiu, com he fet fins ara, i buscar el projecte que millor em senta per intentar guanyar curses, que és el meu objectiu. Després, si ho aconsegueixes, no ho sé, però no em tancaré cap porta, i la meva feina és donar gas a pista, que així s'obren més portes.
No sé si serà demà o dimarts, però et veurem vestit de blau cel, els colors del Gresini Ducati. Què n'esperes d'aquesta nova etapa que s'obre demà mateix?
Donaré una pista, no serà blau cel.
Ah!
No, perquè...
Exclusiva.
No, sí, exclusiva. Gràcies. Però no, o sigui, per respecte a Honda i al Repsol Honda, encara no vestiré els colors propis de l'equip, sinó que aniré, amb els, com passa moltes vegades, amb els meus logos, i això és el de menys. El més important serà a veure què tal em trobo amb la nova moto. Un altre gran canvi serà parar al box i veure cares noves, que durant 11 anys veure les mateixes i ara veure noves, pues, serà una adaptació també, però estic convençut de que m'acolliran de la millor manera.
Ducati ha pràcticament arrasat aquesta temporada, i des de fora es pot pensar, Marc Márquez, que l'hem vist recuperat, i una Ducati, això pot ser espectacular. Tu saps que hi ha aquesta expectativa. Sí. Tu què n'has de dir?
Sí, ho sé, que hi ha l'expectativa aquesta, i no t'enganyaré, he anat a buscar la moto guanyadora. Sí, tindré la 2023 i hi haurà la 2024, però bueno, són, moltes vegades són molt similars i petites evolucions, però he anat a buscar la moto que està guanyant, per respondre preguntes que tinc al meu cap, i a poc a poc les tindré que anar responent.
Quines preguntes?
Bueno, porto 2 anys sense guanyar una cursa. Soc capaç o no? Veurem. Ja tindrem la... És una moto que està guanyant curses, així que allà tindrem ja una resposta i una pregunta. Però la meva feina com a pilot, com a esportista, és evadir-se de totes aquestes expectatives i prendre-m'ho amb calma i agafar-me un bon temps.
Marc Márquez, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
I molta sort en aquesta nova etapa. Gràcies també a l'Héctor Martín, durant molts anys responsable de comunicació del Repsol Honda, que ens ha ajudat moltíssim també aquesta tarda i que és a punt de començar una nova aventura professional.
Superesports amb Xavi Puig.
I després de Marc Márquez, cançó dedicada a un esportista per arribar a les 8. Cançó dedicada a Magic Johnson, dels Red Hot Chili Peppers, fans dels base dels Lakers. La cançó és de l'any 1989, per tant, 2 anys abans que Magic anunciés que havia donat positiu en un test del virus de la sida. Get